Bé, molt benvinguts. Si us sembla bé, començarem per parlar avui dels pescadors de la Barcelona moderna, segle XVI i XVII. Caldria fer una petita història d'aquesta història. Museu d'Història de Barcelona, si vol construir una visió, un relat públic de la ciutat, ha de mirar de fer-ho sobre les bases de recerca més sòlides possibles. Per aconseguir bases de recerca sòlides, cal que hi hagi punts de vista confluents o confrontats, sempre i quan siguin rigorosos. I cal que hi puguin participar tant les persones que es troben dins d'alguna institució acadèmica o d'una institució pública com és el museu, com aquelles persones, i és aquí el cas del Miquel Soberón, que treballen en aquestes empreses que es dediquen a la recerca i que són nombroses en el camp de l'arqueologia, que fan una feina important, que tenen l'orgull i la necessitat de fer constar sempre que es pot el nom de l'empresa, però jo també dic sempre, i els ho recordo, que perquè això funcioni cal l'orgull i la necessitat de posar també el nom de les persones. Perquè és entre tots plegats que podem formar un teixit de recerca important. Bé, en Miquel, persona que, com indica el seu nom, és ve del País Basc, on es va llicenciar en Història a la Universitat, a l'Euskal Herriko Universitatea, i el 2001, i després de totes les titulacions complementàries que us pugueu imaginar, ha tingut una llarga experiència com a arqueòleg, ha dirigit una llista d'excavacions que si la llegeixo ja et queda sense conferència, i ha tingut, jo crec, la voluntat i l'engrescament per anar publicant allò que anava trobant, però el que per mi és més important, l'ambició de situar-ho dins de paradigmes historiogràfics generals, de no quedar-se en la positivitat pura de l'objecte, de no posar un relat històric dins de l'objecte o dels objectes o de les estructures, sinó de mirar de posar aquests objectes, aquestes estructures, dins d'un relat històric general. Això cal subratllar-ho perquè no passa sempre. I clar, resulta que és molt important. Perquè en aquesta línia, si en Miquel i servidor de vostès ens hem conegut, ha estat a través de la seva especialització, entre d'altres, marítima. Veus aquí que jo vaig veure per primera vegada en Miquel un plujosíssim dia d'hivern, crec que era de 2008, allà al costat de l'antiga estació de Rodalies, quan va aparèixer el famós vaixellet que tenim al Bany Maria, a veure si algun dia acaba d'estar ben salinitzat. És com un pernil, val molt de temps i està a Girona. Línia de treball aquesta que li ha portat a desenvolupar no poques recerques dedicades a tot el que va ser el port medieval, i aquí sí que les fonts arqueològiques han pogut aportar novetats importants amb la intel·ligència que ha tingut el Miquel de buscar també les fonts escrites i de situar aquell port respecte de les ambicions i les limitacions de la Barcelona baix medieval. Dins d'aquesta línia de treball ha publicat força coses, i en els darrers anys ha efectuat un seguit de conferències, comunicacions, ponències a congressos, només per donar alguns títols: intervenció al baluard de migdia de Barcelona, activitats documentades al voltant del port al segle XVI, o aquesta altra, Barceloneta 1, An Atlantic 15th Century Ship in Barcelona, Catalonia, and the evolution of naval technology in the Mediterranean. O sigui, la tecnologia naval, Barcelona, vaixell atlàntic, que és el que era. Caixes i pontons, els aspectes tècnics en la construcció del primer moll medieval de Barcelona 1439-1455. La dificultat tècnica de realment crear una escullera. Mirant la ciutat des del port, Barcelona i les obres portuàries baixmedievals. El tram final del rec Comtal, condicionants i aprofitaments poliorcètics. I un seguit de treballs que hi ha darrere el que avui ens presenta sobre el que era precisament, i aquí tenim aquesta vista que jo crec que és molt significativa, dels pescadors de la Barcelona moderna als segles XVI i XVII. Hi heus aquí que per aquesta via, i és el que deia de l'ambició de situar la recerca arqueològica positiva de camp en els paràmetres del debat i els interrogants historiogràfics, la qüestió del port, mercantil com és, enllaça amb la qüestió del proveïment, d'alimentar la ciutat, que és una línia de treball en la qual el museu, junt amb l'arxiu, ha anat fent camí. Aquí tenim a la doctora Mercè Renom, que s'hi va posar al davant, sobre com Barcelona ha assegurat al llarg dels segles el proveïment bàsic i, per tant, la seguretat alimentària mínima, una competència que encara exerceix avui en dia la ciutat. Doncs bé, a partir d'aquests pescadors i a partir de com es produïa aquesta relació entre no ja el comerç de llarga o curta distància, sinó amb el fet d'anar a buscar peix, viure a prop de mar i vendre'l, vam veure que, com deia al començament, en aquest encreuament entre els estudiosos que estan en empreses de camp, el museu, les universitats i aquelles qüestions que realment ens interessen de la trajectòria de la ciutat es retrobaven. I bé, en Miquel va acceptar la conferència i aquí el tenim. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda i gràcies per la presentació. Bé, com diu el títol, el tema del que parlaré és això, no? Els pescadors de la Barcelona moderna del segle XVI al XVII, sobretot especialment més finals del XVI i mitjans del XVII que una altra cosa, però bueno, el marc general més o menys és aquest. Una mica en la línia del que deia Joan, l'inici d'aquesta recerca té un origen una mica casual, donat que no ve d'una activitat programada o acadèmica, sinó d'una excavació en el marc de l'arqueologia preventiva, no? Que és la que habitualment es fa a la ciutat. Del procés d'excavació voldria agrair a tota la gent que va participar en l'excavació, així com a l'administració, Generalitat i Ajuntament, que de seguida van creure en la potencialitat històrica que presentava la intervenció i, per suposat, el Patronat Municipal de l'Habitatge, que va financiar aquelles feines i que ens va suportar, espero que en el millor sentit de la paraula, durant uns quants mesos. Bé, aprofundint el coneixement dels pescadors barcelonins d'època moderna, presentava alguns avantatges força clar, o almenys ens hem trobat amb aquests avantatges o aquestes facilitats. En primer lloc, el principal va ser la troballa d'un bon context arqueològic, aquestes barraques que avui parlarem força, que permetia aquest estudi, el qual a més presentava una alta qualitat estratigràfica amb poques afectacions posteriors. En segon lloc, també l'existència d'un fons ric i de gran qualitat com és el Fons Municipal de Barcelona, tot i que si bé per aquesta xerrada quasi tots són fons d'aquest tipus, de les municipals, també és veritat que quedarien d'altres com les judicials o les notarials que ara per ara pràcticament ni hem fregat per sobre. I la tercera, una mica potser amb un transfons negatiu, és que el tema dels pescadors havia estat una mica bandejat per la historiografia. No? Hi ha alguna cosa per època medieval, per època més moderna de la que trobem aquí també, i després sí que per època contemporània ja sí que n'hi ha treballs, especialment sobre la Barceloneta i tal. Però en concret, aquests pescadors d'època moderna del segle XVI-XVII doncs no eren un tema que la bibliografia estigués molt tractat. Bé, ja entren una mica en matèria. Caldria definir una mica l'espai en el que parlarem avui, no? Sobre el que parlarem avui. Aquest espai, pels vols de 1600, com hem posat aquí en el títol, es concentra més o menys al voltant de l'actual Pla de Palau, que jo crec que coneixem tots i que reconeixem tots en aquesta ortofoto, amb l'estació de França i al costat, etc. Cap al 1600, una mica amunt, una mica baix, trobem un espai ja plenament organitzat a partir d'un seguit d'activitats dutes a terme des de finals del segle XV i els inicis del segle XVI. El primer d'aquests, potser el bàsic, i que també Joan ha fet referència, és la construcció del port de 1477, que si més o menys el situeu, caldria situar-lo més o menys en aquesta zona, i que és el que, juntament amb els futurs allargaments d'aquest moll, és el que anirà formant aquesta illa de terra, aquest sorral, que al final de tot doncs, acabarà donant el que és avui la Barceloneta. No? Després l'altra seria la construcció de la muralla i baluar de migdia durant la primera meitat del segle XVI, que tot plegat, i és el que voldria remarcar, urbanísticament suposen el tancament de la ciutat respecte al mar. Queda un portal, que és per on s'entra i se surt, però es perd tot aquest accés directe que abans existia a la platja i al mar. Un altre element és l'eliminació en relació amb aquesta muralla, l'eliminació del carrer de les Polleres, situat a prop del baluard del Vi o de Sant Ramon, cap a mitjans dels anys 50, que és una eliminació deguda a la construcció justament d'aquesta muralla. I per fer aquesta muralla s'enderroquen un seguit de cases on, entre altra gent, n'hi ha pescadors i alguns mariners també. Després també, feia abans una mica de referència, la construcció del portal de mar d'estil renaixentista per Jean Baptista Calvi a mitjans dels anys 50 i la construcció de la nova peixateria a partir de 1598, que més o menys ens donaria un espai així. La peixateria és això d'aquí, és aquest rectangle d'aquí. Bé, a l'estabilització i formació d'aquest nou espai de sorral porta l'afegit un seguit d'elements. En primer lloc, l'establiment d'un camí d'entrada a la ciutat, com és obvi, pel portal de mar, i que almenys a nivell arqueològic el tenim documentat a partir de segona meitat del segle XVI. La instal·lació d'unes barraques del Vi, que no apareixen aquí, però estan situades al voltant del portal de mar, és a dir, en aquesta banda i possiblement també en aquesta altra d'aquí, que com a mínim el 1574 ja estan instal·lats. També a això hauríem d'afegir altres barraques, una per cadascú dels guardes del port, altres barraques amb altra funció com la caseta o ferreria de la ciutat, una barraca de la confraria Santa Maria dels Barquers i sobretot, que és de les que més parlarem avui, les barraques de pescadors, que com a mínim des del 1586 ja estan instal·lats en aquesta zona de sorral. Bé, amb aquests elements es configura un espai d'evident caràcter portuari que tot i trobar-se fora de muralles presenta una alta densitat de moviment i de trànsit que queda canalitzat per un únic punt, el que m'he esmentat abans, el portal de mar. Si bé hi ha altres portals a la ciutat, el portal de mar és sens dubte, i no ho diem perquè sigui el lloc on normalment desenvolupen les nostres tasques de recerca i tal, però sí que realment aquest portal de mar en el context d'una ciutat preindustrial és la porta per excel·lència d'entrada i sortida a la ciutat. Com es veurà més endavant, el registre material també apunta en aquesta mateixa direcció, però també altres fonts ens refermen en la mateixa idea. Aquest seria el cas de les quantitats pagades per l'entrada de vi, és a dir, l'impost que pagava el vi que entrava a la ciutat, el qual entrava només per tres portals, un al de Sant Daniel, que està sota de la Ciutadella, el portal de l'Àngel, que tothom jo crec que situa molt bé, i el portal de mar, que ja el coneixem. El cas del vi es presenta com un exemple força aclaridor, ja que cal tenir en compte que el vi no és precisament un producte estrany o que únicament pugui arribar per mar, sinó que a la mateixa rodalia de Barcelona ja es produïa. De manera que així entre el gener i juny de 1631 es recapta en concepte de dret del vi, és a dir, d'aquest impost, al portal de Sant Daniel un total de 2.974 lliures, 3 sous i 6 diners, que aquí en el gràfic està representat en base de 100, però bueno, ahí teniu l'equivalència. Al portal de l'Àngel, al mateix període, de 1631, es recapten 2.385 lliures i 7 sous. Per últim, al portal de Mar es recapten 11.433 lliures, 15 sous i un diner. Un altre exemple en la mateixa línia de destacar aquest gran moviment o aquesta intensitat dels moviments comercials, especialment al voltant del portal de mar, el trobem amb la venda d'olles de Malgrat i de la Selva. Olles, el que entenem avui per olles, olles de ceràmica per cuinar, el qual també es realitzava a despit dels ullers autòctons fora del portal de mar. La raó expressada pel Consell de Cent el 1636 no deixa de ser curiosa, ja que es considera que vendre aquelles olles allà, fora del portal de mar, és cosa molt convenient al reparo de la salut humana. Així d'entrada, això de la salut humana en la venda d'olles no acaba d'entendre's. I per què? Doncs perquè entre les coses que més fortifiquen i li donen vigor a aquesta salut humana són los caldos, essents aquells gran part de l'aliment dels malalts. I aquella obra de terra, aquesta ceràmica produïda a la Selva, a la comarca de la Selva, és millor i més apta que la que fa la confraria dels ullers de la mateixa ciutat. És a dir, per això s'intenta que aquesta gent porti a vendre aquestes peces aquí. Creiem, doncs, que el moviment de productes tan bàsics com el vi o la ceràmica, que hem posat com a exemples, il·lustren força bé aquesta altíssima densitat de moviment al voltant del portal de mar, i ja es pot deduir el gran volum d'altres productes que necessàriament sí que viatjaven per mar, com per exemple els cereals, els productes colonials, el cotó, les ceràmiques d'importació, etc. Bé, abans de parlar pròpiament dels pescadors, cal definir mínimament els diferents sistemes de pesca presents a la Catalunya moderna. L'aprofitament dels recursos marins es realitza amb diferents sistemes o arts. Tot i una relativa continuïtat dels mateixos des de pràcticament l'edat mitjana, durant l'època moderna es produeixen dues innovacions que tindran importants efectes sobre el món i l'activitat dels pescadors. Entre els arts més antics i tradicionals es poden esmentar el tresmall, la batuda, les nanses, el palangre i la xàvega. Aquests tres últims, nanses, palangre i xàvega, són els que trobem documentats i relacionats amb els pescadors que disposen de barraca a la platja de Barcelona. El primer d'aquests, el palangre, és un arc que presenta variants en la fondària del seu calament segons les espècies que es vulguin capturar, trobant-se el palangre de fons, en una de les imatges, o el palangre a penjar, en l'altra. Està format bàsicament per un cordill grossut calat amb un còdul o un altre pes, del qual surten ramificacions de cordill més prim proveïts d'ham. La xàvega, bòlitz o art, rep aquests tres noms, és una xarxa que es cala des de la barca i es lleva des de terra. Els diferents noms depenen de la mida de l'art, aquests tres noms de xàvega, bòlitz o art. És necessària la col·laboració de gran nombre de gent per estirar de la xarxa i els beneficis, un cop es recull el pes, van a parts. També es podria fer a la nit amb l'ajuda de llums, que llavors s'anomenava encesa. El següent, si vol. Les nanses, també jo crec que són conegudes, és un ormeig de forma normalment acampanada, fet de vímet, de jonc o de murtra, que normalment es disposaven en andanes calades amb algun pes. D'aquests pesos, durant l'excavació, hem localitzat un parell que podrien haver servit per aquesta funció, no? Entre les innovacions en matèria d'arts de pesca durant l'època moderna, que esmentàvem al començament d'aquest apartat, trobem el sardinal i el gànguil i el bou. Tots els nous sistemes no s'introduiran sense la generació de conflictes i la resistència per part dels pescadors més tradicionals, que això ja ho anirem veient amb una mica més de detall. El sardinal, que és el que veieu en aquesta imatge, és una xarxa que apareix a finals del segle XVI, provinent del sud de França, on de seguida es prohibeix, per la pesca de la sardina, de l'anxova i també del barat i del sorell. És el primer art que no toca terra. Escala des d'una barca en forma vertical, tallant el pas del peix que queda emmallat en ella. I després, com es veu en aquesta imatge, quan s'arriba a la platja s'ha de desemmallar tot. La rendibilitat d'aquest ormeig és molt superior als altres, vinculant-se amb indústries relacionades amb el peix salat o el peix sec. També té l'avantatge d'estalviar força de treball, no calen els terramaners, que són els encarregats de tirar la xarxa fora de l'aigua en el cas de la xàvega, no? La seva introducció a Catalunya provoca la resistència dels pescadors, que en primer lloc no poden fer la inversió que requereix, s'ha de comprar una nova xarxa, i perquè competiran amb aquest art pel mateix peix que l'encesa o la xàvega. També des d'un punt de vista ecològic, que ja a la mateixa època ja s'entès així, és criticat perquè el sardinal captura tot el peix, inclòs el peix petit. I, evidentment, si elimines el peix petit, tampoc hi ha de gros. La següent innovació d'època moderna en matèria pesquera és el gànguil, que després derivarà en bou. Es tracta de tècniques d'arrossegament que impliquen un nombre de captures molt elevat, molt més encara que el sardinal, així com una forta inversió, és a dir, ja són embarcacions destinades només a això. Des de la seva introducció a finals del segle XVII i inicis del XVIII, serà qüestionada la seva viabilitat a tot arreu, fins a arribar al punt en què ningú es posa d'acord en qui el va inventar. Al sud de França diuen que l'inventen els catalans, a Catalunya diuen que és el sud de França i els gallecs diuen que són els catalans. No? Vull dir, ningú vol ser, almenys admetre la paternitat d'aquest invent. I de fet això és qüestionat no només pels pescadors sinó per diferents institucions, malgrat això sí un elevat rendiment de captures que comporta. I clarament aquest tipus de pesca es vincula amb un tipus de pesca empresarial, d'empresaris, d'inversors en la pesca i no de petits pescadors. Després veurem també amb més detall quina va ser l'actitud dels pescadors de Barcelona respecte d'aquestes dues innovacions. Pel que fa a les barraques, el primer que s'hauria de dir és que les barraques, entre bàsicament el que són és una solució arquitectònica. És a dir, com a element constructiu són abans que res això, una solució arquitectònica que dona resposta a una gran varietat de situacions. Així, al llarg del temps es poden trobar relacionades amb diferents activitats i oficis, agricultura, venda de materials varis, emmagatzematge, o en relació, en el cas de Barcelona, amb la vigilància de la ciutat en ocasió d'epidèmies, no? Que es construïen diferents barraques en els portals de la ciutat. O també per donar sortida a creixements intensos de la població que les acaba utilitzant com a vivenda, com seria el cas de les barraques prèvies a la construcció de la Barceloneta o els veritables barris de barraques que tots coneixem del segle XX. Bé. Entrant ja al que és la funció de les barraques de pescadors, que podem veure en aquesta pintura de Giovanni Ricci da Novara, de començaments del segle XVII, la funció de les barraques és d'una relativa senzillesa. En essència, serveixen per estar. Però aquesta manera d'estar respon a diferents motius i està mediatitzada per diferents necessitats i imposicions. Els documents ens ajuden a situar algunes d'aquestes necessitats i imposicions. Per exemple, la lògica utilitat de les barraques per a guardar els estris de pesca, que és el primer que a tothom se'ns ocorreria, en data de 1594 se li afegeix el següent, que en tocar l'oració, és a dir, cap al tard, totes les barques i laúts que seran en terra hagin de llevar els rems, timó i veles i tenir-los tancats en just barraques. I a més els hi posen una multa pel que no faci, no precisament lleu, de 5 lliures i pèrdua de tot el que n'hi hagi en la barca. El motiu, que expressa el Consell de Cent en aquest cas, és evitar la fugida per mar d'esclaus o de gent que estigui perseguida per la justícia. En segon lloc, una miqueta més tard, al 1627, s'atorguen els usos següents. Tenir los rems, covens, que són aquests cistells per portar el peix, ferros i exàrcia. I més interessant pel que es pot derivar, i després ho anirem veient, és la funció de recollir les persones, ara sia per esperar de nit l'hora de pescar, ara sia per reparar-se quan tornen de la pesca en temps que el portal està tancat i no poden tornar-se'n a les cases. Un altre cop recordem aquesta idea de la muralla moderna tancadora de tot el front marítim, amb la qual la gent que anava a pescar la nit o venia de pescar la nit es trobava que no podia entrar, no podia tornar a casa seva fins que no tornessin a obrir el portal. Aquesta darrera cita obre tota una interpretació de les barraques com a lloc principal, després del mar, evidentment, on es desenvolupa la feina dels pescadors. Treballs que, donada l'extensió d'horaris, implica passar en elles molt temps. Com s'anirà veient, les restes arqueològiques també demostren que les barraques eren un espai molt viscut. La destacada importància de les barraques dintre del procés productiu serà reconeguda pels mateixos pescadors com a directament imprescindible, i encara que no de bon grat, també pel mateix Consell de Cent. Bé, entrant una mica al que va ser l'excavació de les barraques. A l'inici ja destacàvem les bones qualitats de l'estratigrafia amb afectacions posteriors molt puntuals. No? Entre elles i la bàsica que anireu veient a les fotos són aquests blocs de formigó de forma rodona que responen a l'estació de rodalies que n'hi havia abans i que, bueno, sí que ens han afectat una mica la zona de barraques, però de manera molt puntual. Aquesta qüestió és palesa en la conservació d'una seqüència de certa complexitat, però en la que són fàcilment interpretables els diferents estrats, com us he posat aquí un trosset d'una secció. Els més bàsics apareixen en el llistat que teniu a la part de dalt. Si ens detenim en aquest aspecte és perquè aquesta categorització permet realitzar una lectura crítica del registre arqueològic i especialment dels materials mobles recuperats. D'aquesta manera, els materials localitzats en nivells de circulació, és a dir, en els terres trepitjats per la gent que circulava per allà, guanyen en capacitat explicativa al poder-se relacionar directament amb les activitats dels pescadors. Per contra, les restes procedents d'anivellaments proporcionen informació en funció de la seva composició. Els de sorra, segurament agafats al costat de la platja, aporten dades sobre la rodalia, sobre el voltant de les barraques, mentre que els formats per argiles, clarament aliens a l'indret, proporcionen informacions més difícils de caracteritzar i d'aprofitar. L'excavació de les barraques de pescadors, com ja s'ha comentat, són 25 barraques en total que hem pogut localitzar i es situaven al costat de l'estació de França, al solar dels números 13-25 del carrer Doctor Aiguader. Més o menys si per situar-vos al costat de la sortida de Barceloneta de la línia groga i l'estació de França, evidentment. Tot el conjunt es pot dividir en tres fases clarament diferenciades a nivell estratigràfic, però que, a més, es poden relacionar amb la documentació escrita a través d'un seguit d'ordres d'enderroc d'aquestes barraques promulgades pel Consell de Cent. Sobre aquesta qüestió dels enderrocs, després hi tornarem amb una mica més de detall. Bé, això seria el garbuig de superposició de barraques unes a sobres de les altres, en les diferents fases, però bueno, ara ja veureu que tot es clarifica una mica més quan es posa en un cert ordre. No? Abans de les primeres barraques, l'espai ja és ocupat d'una manera una mica irregular per alguns forats de pal, així com algunes llars de foc disperses sobre les sorres de la platja. Les primeres barraques, aquestes quatre que tenim aquí, presenten unes característiques que s'aniran repetint en variacions al llarg del temps, com per exemple la formació d'un front de barraques orientades vers el mar, la delimitació d'un espai de treball justament davant a la zona de platja, etc. Us aniré passant el que són les diferents barraques, tampoc entrarem molt en elles perquè si no ens estarem una estona. Això seria una vista general d'aquesta primera fase C de barraques. Els pigots aquests de formigó són els que us comentava, que no feu cas, imagineu-vos que no hi són, perquè són els que això és de l'estació de Rodalies i no té res a veure amb els pescadors. Bé, aquesta seria la primera de les barraques, que no presenta pedra. Aquesta pedra que veieu aquí és d'una barraca que n'hi havia per sobre. Aquesta estaria feta només amb pals de fusta, amb un allarg de foc a l'interior de la barraca. Aquesta ja sí que presenta més utilització de la pedra, i fins i tot elements reaprofitats, com no sé si ho aprecieu en la foto petita, però n'hi ha un morter també utilitzat com a fonament per a aquesta barraca. Aquesta seria una altra, una mica més feta a caldo, la mateixa des d'un altre punt de vista, i aquesta que no li queden pràcticament cap mur, ja que la barraca a la que em refereixo és aquesta, la que es delimita més o menys amb aquest estrat blanquinós, amb una mica de morter, i que no conservava cap dels murs. Aquesta és la mateixa amb una altra vista. A banda de la construcció de les barraques, també a la zona implica un arranjament de la platja, que en aquesta fase es limita un conjunt de forats de pal més o menys alineats en sentit nord-est-sud-est, seguint la línia de façana de barraques, no? Que no sé si els veieu. Bueno, estan allà davant. La relativa inestabilitat d'aquest arenal, format de nou, que comentàvem abans, a nivell sedimentològic es palesa en els seus problemes de drenatge. Coincidint amb aquesta fase i amortitzada després, es localitza una potent depressió en el terreny que hauria format una mena de llacuna que no permetia l'evacuació d'aigües, que és aquest traç que es veu aquí en groc, que em sembla que es veu poquet, no? Vale. Bueno, pues, i és allà, feu-me cas. En tot cas, en foto és això d'aquí, vale? És aquesta depressió. Bé, En quant a les característiques generals que tenen aquesta primera fase de barraques, es poden resumir en aquestes cinc. No? Les barraques es disposen en ordre, però sense contactes entre unes amb les altres, cada una d'elles en una construcció autònoma. Utilització de terres clarament alienes a l'indret, com gims o argiles, un lleu impacte sobre el terreny amb pocs anivellaments, pavimentacions o modificacions substancials, una seqüència estratigràfica curta dintre de les barraques per una relativa curta durada també de l'ocupació. No? I una cronologia que situem en posterioritat de 1600, o sigui, entre 1605 i 1615. Això és degut a que existeix una ordre d'enderroc al 1586, però segurament no va afectar aquestes barraques, o sigui, aquestes no, encara no existien. Per tant, aquesta data seria el punt de partida per la construcció de les següents barraques. Al maig de 1594 ja és segur que hi ha barraques, perquè tenim la notícia de que hi són. La datació numismàtica, un estudi fet per Montserrat Verdun, d'alguns dels primers estrats d'aquesta fase, donen una datació postquem de 1605. I el 1615, que seria la datació per sobre, es troba una altra ordre d'enderroc que hauria afectat, en aquest cas ja sí, a les barraques, no? Aquestes barraques d'aquí. La relativa simplicitat d'aquesta fase, que anomenàvem C, contrasta amb la major complexitat que presenta aquesta nova, que és la fase B, que podeu veure, sí, més o menys, sí, aquesta crec que s'intueix una mica millor. El primer fet destacable és l'amortització de la llacuna, aquesta que comentàvem, aquesta mena de depressió, per elements, per aportaments clarament antròpics. Això seria una vista general d'aquestes barraques. Bé, i aquí a l'esquema ja comencem a trobar una mica més de pedra, per exemple en aquesta barraca. En aquesta tornem una mica amb els forats de pal. No sé si els veieu, però més o menys a la façana caurien per aquí. Això és un altre forat on van clavats els pals que van delimitant la barraca. Aquesta presenta una superposició, dues barraques dintre de la mateixa fase, aquesta seria la més nova i aquesta la més antiga, que realment li va quedar molt poca cosa. O aquesta que té pràcticament un dels murs que delimita, que més que un mur sembla una copi fruit d'un espoli que no un, pròpiament un mur. No? Aquesta ja sí que es veu una mica millor, aquesta seria una altra imatge de la mateixa barraca. Aquesta és una mica més petita que l'anterior, aquesta altra no li queda gaire cosa, i es va veient com es va aprofitant una mica tot. No? Es veuen pedres, trossos de fusta, morter, quan n'hi ha. Aquesta seria la mateixa barraca excavada. Això que es veu aquí són les restes del llistó de fusta que formaria la base de la barraca. Aquesta altra al costat i per últim aquesta. No? Bé, l'arranjament de la platja en aquest cas sí que és molt més potent i sobretot el que hi ha són paviments i anivellaments continuats, o sigui una preparació contínua de l'espai, amb molts forats de pal, indicadors d'una reiteració en els usos, com la possible construcció i reparació naval, el tintat de xarxes, però especialment la preparació de la pega per calafatejar les barques, el menjar, l'assecatge d'estris de pesca, etc. Això seria l'evolució d'aquests forats de pal en els diferents paviments de la zona de platja. I això seria un exemple d'aquests nivells de circulació que no deixa de ser més que una platja bruta amb tot aquest seguit de forats de pal i de marques de foc, etc. Aquest seria un altre exemple. Bé, les característiques generals d'aquestes barraques es poden també resumir en el següent. No? Presència de diferents tipologies constructives, forats de pal en funció estructural, fonaments de sorra, murs que aterrassen, etc. I una relativa variabilitat en les mesures de cada una de les barraques. Un major impacte sobre el terreny, amb pavimentacions i anivellaments al peu de les barraques, fetes amb terres alienes al lloc, i també s'acondiciona la part de terra, és a dir, la part anterior de les barraques, amb anivellaments variats que eliminen un cert pendent que n'hi havia a la zona. No? És a dir, que en aquesta fase sí que s'actua molt més sobre el terreny i s'adequa molt més. Per tant, seqüències estratigràfiques també més llargues a l'interior de les barraques, una activitat continuada, com he assenyalat abans, sobre el sector de platja i una cronologia que posàvem aquí entre 1616 i 1627. En aquesta ocasió, després de l'ordre d'enderroc de 1615, que havíem vist que va acabar amb totes les barraques precedents, El novembre de 1616 encara s'està discutint si se'ls deixa fer o no de nou barraques. Sembla que a partir d'aquesta data, possiblement ja més cap al 1617, que no cap als darrers mesos de l'any del 1616, es comencin a construir algunes d'aquestes barraques, mentre d'altres, com ho indiquen les troballes numismàtiques, que sí que podeu veure, marquen en principi unes cronologies de 1618, 1619, etc. I tot aquest conjunt de barraques seria enderrocat cap al gener de 1627. La darrera fase de les barraques en aquesta zona, evidentment barraques continuaven havent-hi, com hem dit, fins fa dos dies, com aquell que diu, no? Està formada per un total de 10 barraques també. Us les passaré molt ràpida. Això és una vista cenital d'aquestes barraques. Això seria la primera d'aquestes. Aquí ja es veu com que n'hi ha una utilització més intensiva de la pedra, amb algunes estructures també com aquesta d'aquí, que podria ser una possible màrfega. Aquestes altres, normalment també totes aprofitant una base de pedra per recolzar un llistó de fusta, que en aquest cas vindria per aquí, del que queden evidentment restes, no la fusta en si. Aquesta altra també de les mateixes característiques. Ja es veu també a l'interior com s'adequa amb aquests estrats, amb aquests paviments de terra batuda, amb marques de cendres i de foc. Una altra. Aquesta també, que pràcticament no li queda res de pedra ja, només delimitada pels paviments. Aquesta també molt, molt afectada. I aquesta última que estava darrere de la barraca número 7. L'arranjament de la platja presenta una relativa continuïtat amb la fase anterior, també amb molts forats de pal, cubetes de combustió, marques de foc, etc., que es van sobreposant sobre els diferents paviments. El tipus de paviments als que em referia és aquest d'aquí, són aquestes terres argiloses i després compactades al peu de les barraques. Això seria un altre exemple, i aquest al darrer. Bé, les característiques d'aquesta darrera fase, hi ha d'una banda la uniformitat en el tipus constructiu i regularitat en les mesures, que en aquest punt tant les dades arqueològiques com les documentals coincideixen plenament amb alguns matisos, com veurem. La consolidació de l'ala de llevant, és aquest braç curt de la L que formen les barraques, que de fet també és curiós, però cap de la iconografia que es conserva de les barraques les representa així, sempre són dos rengleres. Seqüències estratigràfiques més llargues, és a dir, hi ha una ocupació més intensa de l'espai, amb un gran impacte sobre aquest terreny, amb pavimentacions intencionades de gran potència, etc. I pel que fa a la cronologia, aquesta fase estaria entre a partir de 1627 i cap al 1655-60. Si el gener de 1627 s'ordena un altre cop a l'enderroc d'aquestes barraques, al febrer del mateix any ja es plantegen els termes per donar llicència a la construcció de noves, això sí, amb un control més estricte per part del Consell de Cent, finalitzant aquest tràmit a l'abril, procedint-se a la construcció de noves barraques. Després de la Guerra dels Segadors, es documenta una important activitat constructiva amb nous anivellaments i pavimentacions, especialment la construcció de noves barraques, tal com es veu a la taula de resultats numismàtics. Si us fixeu, les barraques A6 fins la A9, a baix de tot, la datació que tenen, que és la datació numismàtica, és una datació bastant recent, no? És molt allunyada del 1627. La data d'amortització sembla situar-se vers els inicis de la segona meitat del segle XVII i no per una nova ordre enderroc en aquest cas, sinó més aviat per l'abandonament i un posterior espoli, un espoli que com a mínim sembla que dura fins als anys 70 o fins i tot als 80, tal com demostren alguns materials trobats en els negatius dels murs. Possiblement les obres d'allargament del moll és el que està darrere d'aquest abandonament, que a partir dels anys 50 es tornaran a reprendre, i van provocar una nova fase d'allunyament de la línia de costa, de manera que aquestes barraques estaven massa lluny de la platja, amb la qual eren pràcticament inútils, si més no, pels pescadors. A nivell arquitectònic, en conjunt, el tipus constructiu amb algunes variants es pot veure reflectit, i potser alguns ja ho heu pensat, a la documentació etnogràfica de les construccions costaneres de València o del Delta de l'Ebre, les barraques d'aquestes zones. Vaja. Aplicant aquests esquemes, al cas de les barraques modernes de Barcelona, es pot dir que a partir de la base feta amb materials reaprofitats, sobre la qual es recolzaria, això és un esquema una mica aproximat, es recolzaria el llistó horitzontal i sobre aquell s'aixequen uns puntals clavats al llistó de la base, en ocasions reforçats per un o varis pals verticals. Aquests puntals arribarien fins a la cadorça o llistó horitzontal de fusta que marca el punt més alt de la paret, de la qual surten les costelles o vigues que s'ajunten a la carena o anguilera, punt d'unió de les dues aigües del sostre. En la majoria de casos, com s'ha pogut veure, la base es limita a una línia de pedres més o menys gran i l'estabilitat dels murs laterals es veuria incrementada pel recolzament de barraca contra barraca. De fet, per això, a la primera fase, si us heu fixat, les pedres són més grans, mentre que a les altres, que les barraques estan una al costat de l'altra, o es recolzen mútuament, es pot utilitzar pedra molt més petita. Pel que fa a l'alçat de les parets, l'excavació evidentment no ha permès documentar gaires aspectes. Tot fa pensar en uns alçats de matèria orgànica variada, des de taules, a fang, canyes o qualsevol material lleugera i sobretot fàcil de replegar. Aquestes parets devien recobrir-se amb fang o fins i tot amb morter, del qual en tenim documentació a partir de les restes de rebaves acumulades en el terra de l'interior d'algunes barraques. A les façanes és habitual la presència d'un llistó vertical situat al centre, reconeixible pels claus que es conservaven in situ, que la imatge de la dreta teniu emmarcats amb un cercle vermell. D'aquesta manera, la presència d'aquests claus ja indicava la presència d'aquest puntal i, per tant, es podia deduir que la porta mai es trobava centrada en l'eix de la barraca, sinó que sempre es trobava en un dels cantons. Per l'armadura de la coberta, caldria pensar en una estructura triangular, senzilla, potser amb un monjo o viga vertical al vèrtex de la façana i sense gaire treball de fusteria, donada la més que probable utilització de tot tipus i formes de fusta, en especial, per exemple, les restes d'embarcacions. L'absència de teules en els nivells d'enderroc fa pensar que el sostre estaria fet de matèria vegetal disposada a dues aigües, en un angle ben tancat, que és l'única manera d'assegurar una relativa impermeabilitat de l'interior i que, si fem cas de l'iconografia, és la forma en la que aquestes barraques són representades. Aquesta lleugeresa de la coberta sembla compatible del tot amb la simplicitat de l'armadura descrita. Per últim, pel que fa als espais interiors de les barraques, les reduïdes dimensions no permetien fer gaires subdivisions, com es pot imaginar. Tot i això, són freqüents els forats de pal que en algunes ocasions semblen respondre a reparacions o reforçament d'algun punt de l'estructura, principalment al sostre. Però en d'altres exemples, tant les dimensions reduïdes dels forats com la seva disposició semblen més aviat delimitar alguns espais al fons de la barraca o fins i tot formar alguna mena de receptacle, prestatge o armari. De la darrera fase A, al ser en bona part organitzada en les seves formes pel Consell de Cent, com hem vist, és a dir, el Consell de Cent dona unes condicions perquè es tornin a construir barraques o per permetre que es tornin a construir barraques, disposem de més informació sobre el conjunt de barraques i no només de les que hem pogut excavar. Així, sabem que vers el febrer del 1627 es va plantejar com a mòdul constructiu, és a dir, les dimensions de la barraca, de cada una de les barraques, un mòdul de 20 per 10 pams pels pescadors que es dediquen a la nansa i al palangre i de 10 per 10 pels xaveguers. Traslladant aquest mòdul ja es veu que no coincideix de cap manera. Finalment, a l'abril del mateix any, de 1627 també, s'estableix un mòdul igual per tothom, de 24 per 12 pams i 10 pams d'alçada. Aquest serà el mòdul aplicat, tot i que amb un petit equívoc, en favor dels pescadors, o intenten aprofitar, sembla que s'aprofiten d'aquest equívoc, que és que hi ha dos pams, n'hi ha el pam de cana, que és el que es refereix al Consell de Cent, que és de 0,19, i el pam de gua, que és el pam que normalment s'utilitza en mesures d'embarcacions, que és una mica més gran, que és de 0,21. Si apliquem aquest mòdul de 0,21 a les barraques, ja es veu que aquí els pescadors van jugar una mica amb aquest equívoc interessat de si ho fem amb el mòdul que ens dius, però utilitzant el pan d'agua. No? També s'especifica en aquestes condicions que posa el Consell de Cent que les portes han de tenir un enreixat de 3 pams a la part superior, el qual ha de romandre obert obligatòriament durant tot el dia, per a que es pugui veure l'interior en tot moment. Pel que fa a la disposició, de les barraques, s'estableixen 2 rengles de barraques, com es pot veure una mica en aquesta imatge. Possiblement seguint un esquema ja habitual, com hem vist a les fases precedents, també ja s'utilitzava més o menys aquesta disposició. Amb un total de 29 barraques en un primer moment, per passar a 42 poc després, en qüestió d'uns mesos. I una més per 2 pescadors de Blanes que arriben al següent any, a 1628. En total, 43 barraques, que és el que més o menys n'hi ha representat aquí. I possiblement, com demostren els resultats de l'excavació arqueològica, al llarg del temps també es van anar afegint més barraques com aquestes 4 que us comentava abans. No? Les portes de les barraques també s'obliga a que estiguin enfrontades unes amb les altres, delimitant aquest espai central, una mena de pati o carrer, i tot el conjunt ha d'estar tancat per un empostat a la banda del moll i per 3 barraques a l'altre extrem. Bé, d'allò dit fins ara, es pot il·lustrar en aquesta imatge, si més no, com un resum de les dades de caràcter més morfològic, situació de les barraques en relació al portal, les muralles o la seva forma arquitectònica, situació de la porta, etc. Per a completar el paisatge, faltaria entrar a tractar l'altre element del dibuix, els homes i dones que practiquen la pesca a Barcelona. No? No cal incidir gaire en el caràcter popular en tant que classe baixa de la pràctica majoria dels pescadors. Només a destacar una dada recollida per Albert García Espuche, de que només el 7% dels pescadors era propietari de la casa on vivia, bastant per sota de l'índex de propietat d'altres oficis, com per exemple els mestres d'AISA, que són propietaris en un 33%, o els sabaters, per posar algun no relacionat amb el mar, en un 23%, és a dir, sempre molt per sobre d'aquest 7,7%. No? Tampoc a nivell corporatiu, la confraria de Sant Pere, que és la que replega tots els pescadors de Barcelona, disposava d'una economia bullant, sinó que més aviat carregada de deutes i sense poder fer front a les seves obligacions. Per exemple, la seva bandera per la processió de Corpus el 1638 ja se'ns informa que ha estat feta en un estat lamentable i que tampoc tenen diners per poder reparar-la. Fins i tot el mateix producte que treballen aquests pescadors, el peix fresc, es considera com un menjar per a gent amb pocs recursos. Així, el 1627, el mateix Consell, en parlar de l'abastiment de peix, diu, i cito directament, que aquest és necessari no sols en la quaresma, dies de dijuni, divendres i dissabtes, és a dir, les festes religioses en les que no es menja carn, sinó també en tot el discurs de l'any per al sustento dels pobres que no tenint de què comprar-la, i es refereix a la carn, o sigui, els pobres que no poden comprar la carn, se socorren amb peix. Com a grup percebut des de fora, per exemple, en algunes normatives municipals, en la seva cultura material o en la consideració social dels pescadors, aquests ofereixen una imatge molt homogènia i una caracterització normalment i amb una connotació molt negativa. Per contra, en una observació des de dins, a partir del que es destila de la mateixa documentació, la imatge canvia per a mostrar algunes diferències. En concret, des de fora, com veurem, la idea és aquesta homogeneïtat i aquesta consideració negativa, mentre que des de dins ja es veu una escala laboral i una diferenciació especialment també de gènere. Vistos des de fora, el caràcter que generalment se'ls ha donat als pescadors és força negatiu, com deia. Viure de manera clarament diferent a la resta, en ocasions fins i tot parlant de manera diferent que la resta, els convertia en un grup fàcilment reconeixible. Així ja a l'edat mitjana, com aquesta cita de 1397, se'ls definia com a gent aplegadissa. O en una altra cita, amb una cronologia més propera, els habitants de les barraques prèvies a la construcció de la Barceloneta són descrits, com diu aquí, com a feo repugnante objeto a la vista i odioso padrón a l'hermosura del puerto i la confusió dels seus habitants era motiu a los mayores desórdenes. No? És a dir, sempre aquesta caracterització no només marginal, sinó que a més des del punt de vista moral sempre se'ls categoritza d'una manera molt, molt negativa. No? Si ens situem en el context de les barraques aquestes de les que estem parlant més o menys tota l'estona i en aquestes cronologies, trobem aquesta clara caracterització moral dels seus habitants en les raons que adueix el Consell de Cent a l'hora de decretar aquests diferents enderrocs que va decretant de manera periòdica. No? I són els pescadors de Barcelona, per l'autoritat municipal, per part de l'autoritat municipal, són percebuts de la següent manera. El 1586 es diu, junta al baluar i muralles que no es poden dir barraques, sinó cases a on estan i fan contínua habitació, xacotegant. Xacotegant ja no existeix en català, però en castellà vol dir divertir-se com bullanga i risa, alguna cosa així. En elles jugant, una cosa bastant important, el tema de jugar, i cometent diversos pecats mortals en gran de servei de Nostre Senyor Déu. És a dir, uns perles. El 1615, junta al baluar i muralles que no es poden... en les barraques de fusta construïdes en la platja de la Mar se facen i succeeixen diverses coses escandaloses en gran de servei de Déu Nostre Senyor. El 27, si vol sortir, que les moltes barraques que són fetes a la platja del Moll han donat ocasió de fer-se molts grans fraus als drets de la ciutat. Aquí ja comencem a veure una cosa una mica diferent. Ara pocs dies s'ha sabut amb molta certitud com en una de dites barraques era amagada cautelosament una bala de seda, però després tornant amb la cantinela de sempre, que les barraques de pescadors construïdes a fora lo portal de mar se feien moltes bellaqueries, maldats i altres coses en gran ofensa i de servei de Déu Nostre Senyor. És a dir, la reiteració dels mateixos termes durant un rang de 41 anys, poca broma, pot ser explicada per la consolidació i reiteració d'un tòpic més que per una estricta descripció de la realitat. Si bé no totes les activitats escandaloses han de deixar un registre físic que es pugui localitzar en una excavació arqueològica, també és veritat que altres sí que ho són, com per exemple els elements de lloc, i aquests estan realment infrarepresentats en tota l'excavació, apenas es limita a tres fitxes de lloc i un parell de daus. En canvi, les evidències relacionades amb el treball dels pescadors són molt més nombroses. No? Bé, la diferència com a grup dels pescadors barcelonins es manifesta en la generació, almenys a nivell arqueològic, d'una cultura material pròpia i fàcilment detectable en aquests termes. No? En primer lloc, per les restes del seu propi treball, com som els hams, que veieu en la part central, hams de palangre, els ploms de sarsa en la part superior, fils de bronze, d'ús molt variat, fragments de corda o agulles, partes i sarses, que és aquesta peça d'aquí. En segon lloc, i més novedós, un seguit d'elements d'ornament personal, penjols, anells i arracades, fets amb fil de bronze cargolat i aplanat a cops de martell, que fins ara només apareixen en aquest context. És a dir, a tota Barcelona no coneixem cap element d'adorn personal semblant aquests. I que, de fet, podrien estar marcant una manera, entre moltes cometes, una manera de vestir pròpia. De fet, l'únic paral·lel que hi ha conegut d'una peça com aquestes, que seria en concret d'aquest anell, es situa a escassos 200 metres de la zona on es localitzen les barraques, en una intervenció arqueològica a l'altra banda de l'estació de França. Bé, ja vistos des de dins els pescadors, si bé els pescadors són vistos pels altres com un grup homogeni, la seva realitat interna és molt més diversa. La capacitat de l'arqueologia, que permet caracteritzar-los com hem vist respecte d'altres classes i grups, a l'hora de detectar diferenciacions socials dintre del propi grup, resulta molt limitada. Ja hem vist com a nivell arquitectural les barraques no presenten elements de distinció, sinó que mostren unes tècniques i processos constructius molt semblants. Els assobars ceràmics... Epa, a veure com tornem. Els assobars ceràmics en la mateixa línia són molt repetitius, dominen els plats que veieu aquí, normalment amb el fons recremat per l'ús de les escalfetes, els llibrells, les servidores i alguns ganivets com a única peça de coberteria. Molt habitual són les escalfetes, que són aquests objectes d'aquí, que són indicadores del fet de rescalfar el menjar i mantenir-ho calent. No? Aquí es posaven unes brases a la concavitat que té i a sobre es posava el plat per mantenir el menjar calent. I també les anomenades gerres de barca, que és una gerra amb una base molt ampla per evitar que volqués quan es porta la barca. També algunes eines com martells, estissores, pales i sobretot claus apareixen una mica per tot arreu sense marcar una diferenciació clara a nivell social. Tampoc en aquest sentit la possessió d'armes de foc funciona com a element diferenciador, donada la localització de nombroses bales de plom i pedres de xispa, és a dir, el que feia encendre la pólvora, especialment durant els anys de la Guerra dels Segadors. Les peces de basella decorada tampoc presenten cap concentració diferenciada, sinó repartides per tot l'indret. Apareixen peces de Ligúria i Toscana, que són les que teniu en la part superior, de Portugal i Sevilla en la part central, aquestes darreres clarament vinculades al comerç del bacallà, del sud de França en la part inferior. Mostren així que aquestes peces estan lluny de ser elements de luxe, és a dir, aquesta gent, aquests pescadors són consumidors d'aquestes peces. Però reitera la idea exposada al començament de la riquesa i intensitat d'intercanvis en aquest sector de la ciutat. Allò, si recordeu, que explicaven al començament. A partir de les dades de les que disposem, podem plantejar una diferenciació social en base a dos factors, ja que hem vist que a nivell arqueològic no hi ha manera de fer-ho i que bona part de la documentació tampoc, perquè ens parla de pescadors sense fer cap matís. D'una banda, podríem fer les diferenciacions en base al lloc en l'escala laboral i en quant al gènere. Això es podria casar amb diferenciacions en base a la propietat de mitjans de producció, com les barques, les mateixes barraques o les cases, però serien necessàries altres fonts. I penso en les fonts notarials, com ha fet, per exemple, Albert García Espuche. En aquest cas, el que utilitzarem com a element diferenciador són els estris de pesca. Sembla, d'acord amb les fonts documentals i els resultats arqueològics, que durant tot aquest període els pescadors de Barcelona es divideixen en tres grups bàsics: els nansers, els que utilitzen les nanses, els palangrers, com els dos grups més habituals, i els xaveguers, molt més minoritaris. Així, el 1627, quan el Consell fa un primer repartiment de les barraques, del total de 29 que ha de repartir, 24 són per nansers i palangrers i només 5 són pels xaveguers. O sigui, es veu que els xaveguers estan en franca minoria. En els extrems socials del grup de pescadors es trobarien els terramaners per la banda baixa i els xaveguers per la banda alta. I situem en la part alta els xaveguers en base a diferents factors. Ocupen en primer lloc un paper destacat a la peixateria, amb un lloc reservat per ells com a mínim des de 1614. Disposen d'uns mitjans d'una relativa alta rendibilitat, encara que no comparables amb els sardinals. En funció d'aquest factor, contribueixen més a la confraria de pescadors, aquesta confraria de Sant Pere, i de fet cada setmana donen en espècies, en peix, l'equivalent a la part d'un fadrí, és a dir, d'un treballador de la xàvega, una part la destinen per la confraria. En canvi, la resta, els nansers i els palangrers, només paguen 5 sous durant tot l'any. També venen fonamentalment a l'engròs, fet que els vincula molt directament amb la indústria de peix salat, aquella que sí que és molt favorable als nous estris de pesca, com el sardinal, i també a revenedors i a traginers. I en última instància, a un mercat més o menys especulatiu. No? També són els proveïdors d'esquer per nansers i palangrers, i és evident que si no tens esquer no hi ha pesca. Dintre del marc de la confraria ocupen també un lloc destacat. Per exemple, un bon exemple és el del pescador de Xàvega, Jaume Ximenis, que el 1638 és el beneficiari de 10 lliures anuals pel censal, l'únic censal, que és un deute a perpetuïtat, que té la confraria de Sant Pere, i la qual, per cert, li costa molt de pagar. I per últim, també recorren de manera sistemàtica el treball extern, necessitant abundant mà d'obra no qualificada per tirar de l'art, fer realitat la dita aquesta de a l'art tothom hi té part. A la part mitja i majoritària pel que sabem fins ara es situen els nansers i palangrers, amb pesqueres de més aviat poca rendibilitat com són les nanses i el palangre. En aquest cas tot sembla indicar una unitat econòmica bàsicament de tipus familiar amb poc o cap recurs a treball extern. Per últim, i potser també més interessants, en l'esglaó laboral més baix trobem els terramaners. Aquests són el proletariat, o com alguns investigadors els han anomenat, els pàries de la pesca, dedicats a la feina d'estirar la xàvega, o art per treure-la de l'aigua. Són treballadors eventuals, mòbils, no disposen de barca i tampoc d'estris de pesca. Aquestes característiques els fan molt difícils de documentar tant a nivell arqueològic com arxivístic. Només en el cas que facin molt de soroll apareixen en aquests. I quina manera de fer més soroll que matar algú. I aquest fou el cas del dissabte 13 de juliol de 1613, i llegeixo la cita directament, que diu que en aquest dia foren capturats 4 homes, tots naturals de França, bargans i de poc valor i estima, un altre cop aquesta consideració moral, que la major part d'aquells acostumen a tirar l'estrop de pescar, és a dir, tirar de la xàbega, los quals són estats acusats per un de dits 4, és a dir, un d'ells es va xivar, que ells són estats los que tenen mort lo senyor Conte de la Bastida lo dijous prop passat. Per lo que li tenien salvat la vida i membres, el dit descobridor, és a dir, el xivato, i los prengueren en uns corrals en la parròquia de Badalona, com és dit, com a bargans, és a dir, un altre cop, la mateixa consideració moral, fins i tot en el moment de la captura. I en continent, que los tenien presos, los foren trobats algunes coses que tenien robades a dit compte. Bé, ja es veu aquests terramaners que realment només apareixen quan fan alguna de grossa, perquè si no, no hi ha manera que apareguin registrats. Tampoc són confrares de la confraria. El segon factor, el gènere, bueno, això seria una imatge d'uns terramaners del segle XX, el segon factor de diferenciació dintre del grup de pescadors, que seria el gènere, es pot resumir d'una manera molt simplificada en el següent esquema. Normalment són les dones les encarregades de la venda i els homes de la pesca. Les dones tenen una limitació molt repetida, que és la prohibició de tallar peix, és a dir, tot el peix que pesi més de 3 quilos i mig, o sigui, l'equivalent a 3 lliures carniceres, no poden tallar el peix, sinó que ha de ser un home, el tallador, i és un ofici específic, que dintre de la peixateria talli en porcions les peces més grans. A les feines bàsiques de venda i pesca s'han d'afegir altres que possiblement es feien en col·laboració, com la reparació dels arts, la selecció i preparació del peix, etc. Alguns elements materials es poden vincular específicament a les dones, com per exemple els didals que apareixen en el terra d'alguna barraca i especialment a les zones de treball, o les estissores, que a nivell etnogràfic tradicionalment han estat emprades per dones en la reparació dels estris de pesca, a diferència dels homes que utilitzaven el polivalent ganivet. En tot cas, a nivell de l'excavació, ganivets, didals i estissores comparteixen els mateixos estrats, sense evidenciar una diferenciació de gènere a l'espai de les barraques. Així mateix, també les fonts documentals apunten vers una mateixa igualtat a la feina, ja que amb molta freqüència es troben a les ordinacions la inclusió dels dos sexes, és a dir, es refereixen a patró i patrona d'embarcació, a venedor, venedora, a pescador, pescatera. És a dir, que aquesta diferenciació de gènere s'hauria de relativitzar una mica també, almenys en el cas de moltes feines. Si fins ara fèiem referència als factors de diferenciació social dintre del grup, no podem obviar els factors que actuen en sentit contrari, és a dir, els factors que cohesionen el grup de pescadors i que al final li donen aquesta característica tan visible per la resta de gent que no són pescadors. No? Potser un dels principals són els lligams familiars. El millor exemple és el llistat de 1627 que anomena un per un tots aquells que rebien llicència per construir barraques, és a dir, tots aquests, el Pere Vilar, Pere Suaguer, Joan Pi, etc., tot aquest llistat que teniu aquí. Tots són nansers i xaveguers, menys els que estan separats per la última línia, aquests 5 últims, que són xaveguers, perdó, i els altres són nansers i palangres, m'he confús. Seguint els cognoms, el que es pot veure és la gran quantitat de coincidències entre el grup de pescadors, com podeu veure aquí, amb cognoms com Sant Pere, Suaguer, Rosselló, Fontanils, que es van repetint, no són majoria, però ja es veu que n'hi ha lligams familiars entre ells. I a més destacar, per aquesta consideració social, també el grup emmarcat en color lila, que són les vídues, que estan relativament força presents amb quatre exemples, acompanyades de sons fills. No? El segon factor és el treball i vida en comú, que ajuda a donar aquesta cohesió al grup de pescadors. Com ho manifesta arqueològicament, la presència d'atuells per preparar menjars, les evidències en la utilització d'espais de treball en comú, com aquesta part que hem anat fent referència de l'espai davant de les barraques, representat pels forats de pal, les cubetes de combustió, les restes de foc, etc. O els elements d'oci també i de socialització, com el consum de tabac, representat per les pipes, presents en quasi tota l'estratigrafia i en un nombre força elevat. també, si vol sortir, els elements religiosos, com les restes de rosaris que teniu a dalt, les medalles o les imatges religioses, o la possible expressió artística o registre de fets que els criden l'atenció en un moment donat, en estones de descans o d'espera. Aquest és el cas d'aquest fragment de gerra amb grafiti, amb la qual, amb poca imaginació, crec, es pot veure una galera des de la banda sinistra amb la bandera de Barcelona, que seria la Creu de Sant Jordi, que veieu aquí, per tant seria Barcelona o Gènova, disparant tres canonades per la banda de proa, aquí, aquestes d'aquí, i potser amb bastanta més imaginació es podria reconèixer la muntanya de Montjuïc des de la perspectiva que oferien les barraques. L'altre gran element de cohesió és la solidaritat o l'actuació conjunta dins de l'enfrontament entre els pescadors emmarcats dintre de la confraria Sant Pere, com deien, i el poder municipal. En aquest cas sí que ens detindrem una mica més. Bé, si bé la lògica que dicta les actuacions del municipi és la de garantir l'abastiment alimentari i els preus assequibles, en el cas de la pesca veurem com es poden intuir motivacions més complexes. La capacitat normativa del Consell de Cent es palesa durant els primers segles de l'època moderna en tres àmbits concrets que abasten bona part de l'activitat pesquera: la venda i consum, els sistemes d'explotació i l'espai físic. Tots tres es poden llegir a través de les diferents fonts històriques, incloent el registre arqueològic, si li dona per sortir, i el registre documental. I això manifestat en tres àmbits diferents. No? En primer lloc, mitjançant la pressió fiscal i les normatives sobre la venda, on té una especial rellevància la peixateria, l'estipulació de preus i les formes de vendre el peix. En segon lloc, dintre d'un context marcat per l'aparició d'aquestes noves tècniques de pesca, els intents dels pescadors per limitar els nous arts de pesca. I per últim, el poder municipal, conscient de la dificultat d'ordenar l'espai marítim, no tindrà escrúpols en condicionar la part de treball pesquer realitzat a terra, en concret ordenant periòdicament, com hem fet esment abans, l'eliminació de les barraques situades a la platja. El primer aspecte, la fiscalitat i les ordinacions, caldria fer un petit parèntesi. I és a dir, que sobre la fiscalitat moderna cal recordar dos aspectes. La centralitat que aquesta ocupa com a principal motiu d'aldarulls i revoltes populars, com a exemple, i per posar un altre pescador, està l'exemple de Masianello en la ciutat de Nàpols el 1647, que durant un temps breu controla tota la ciutat. En segon lloc, cal recordar que el Consell de Cent no recapta directament els diners, sinó que els arrenda per un temps determinat, i són doncs aquests arrendadors privats els primers preocupats per els fraus que es puguin cometre. El principal impost que gravava durant aquest any el peix fresc, no el salat, el peix fresc, és l'anomenat dret del peix o de la peixateria. Segons un llistat de 1579, els imports a pagar varien en funció del tipus de peix i el sistema empleat en la seva captura, com es pot veure aquí, nanses, palangres, etc. Diferenciant el peix capturat entre Castelldefels i Roca de Seix, que és més nou, i 12 llegües mar endins, i el pescat fora d'aquests límits, que és el que s'anomenaria peix de la costa, el qual, a més, com es pot veure, es gravava en un 33% més. També delimita el radi d'acció principal dels pescadors barcelonins, on els xaveguers són els de major mobilitat, ja que, per dir-ho així, competeixen en les dues lligues, no? Tant porten peix de la costa com peix de dintre de la zona habitual dels pescadors de Barcelona. Tot i això, també documentem palangrers en altres ocasions en llocs fora d'aquests límits, per exemple a Vilanova. Pel que fa a la venda i distribució, és d'importància el lloc on aquesta es fa, que és la peixateria que teniu marcada tant en el plànol aquest com en el dibuix de Ritz i de Novara. Per tal de garantir el cobrament del dret del Consell de Cent, al Consell de Cent se li presentaven dues opcions: crear una complexa xarxa de cobradors o centralitzar les vendes en uns punts determinats, i que, com sap, va ser l'opció triada ja des d'època medieval, no només amb el peix, sinó també amb la carn, amb les fleques, etc. Aquest lloc de venda centralitzada serà la peixateria, com és lògic. De la vella, d'origen medieval, es farà una nova més gran que l'anterior a partir de 1598, on obligatòriament s'haurà de vendre tot el peix. Pel que fa pròpiament a la venda, els principals punts de fricció sobre aquesta qüestió són dos. el monopoli del peix fresc per part de la confraria de Sant Pere, aquesta confraria de pescadors, i el desgast del qual es produeix per l'entrada de traginers i forasters en la venda de peix. L'autorització aquests a vendre el peix els mateixos, sense mediar persona alguna, és a dir, pescadors o pescateres de Barcelona, ni pagar res a la confraria. El primer intent de fer això per part del Consell de Cent és de 1627 i col·locat de manera molt estratègica després de l'autorització a fer barraques noves. Però en tot cas sembla que aquest primer intent no va regir. Però el 1638 finalment ja si se'ls permet emplaçant aquests forasters a la plaça del Blat, és a dir, aquí a la vora, a la sortida de metro de Jaume I, lluny de la pescateria, lo qual és per lo qual els construeixen unes taules. Segurament aquesta, el posar-los en un altre lloc, ja veureu com la funció que buscava era evitar els aldarulls entre pescadors de Barcelona i els forasters. I finalment, com a mínim, el 1653, ja al finals del període estudiat, ja els està permesa la venda dintre de la pescateria. L'altre element, l'estipulació de preus màxims i formes de vendre el peix, que durant tota la major part del període estudiat és el Mostasaf, com a autoritat municipal, encarregat de posar el preu al peix en funció de la seva abundància i l'estació. Això canvia, sense que quedi molt clar el per què, entre abril de 1653 i maig de 1654. En aquest lapse tan curt, un any i poc, es canvia el sistema de venda passant de vendre's a pes a l'abril de 1653, a ull un altre cop al gener de 1654 i es torna a peix el 13 de febrer de 1654. Aquesta darrera vegada ja és contestada per la confraria, que suposo que està una mica marejada de tants canvis, i diu que era possible poder-se sustentar venent-se el peix al preu que avui aquest es ven. El resultat final de tot aquest garbuig de canvis de normatives és una comissió de quatre persones que juntament amb els confrares dels pescadors, de la confraria de pescadors, estipulen el preu en funció de l'estació i quantitat de pesca. És a dir, això es podria conceptualitzar com una petita victòria per part dels pescadors. Pel que fa a les espècies capturades, disposem d'un detallat llistat de preus d'aquest convuls any 1653, on volen canviar tantes vegades de sistema de venda, i la seva valoració en sous per lliura. Les espècies que apareixen subratllades són els peixos dels quals tenim dintre de l'excavació ictiofauna que ens diu que aquests peixos realment es van pescar allà. No? Es pot veure, sobretot, com els que més abunden són les espècies més barates, aquesta tercera espècie, donat que possiblement les més cares o bé es portaven a vendre ben ràpid a la peixateria o eren menys abundants, o en tot cas segurament mai consumides pels propis pescadors. Destaca el grup de bastina, que fa referència al peix sense escata, que inclou tota la tipologia de taurons, rajades, etc., i que és força abundant a l'excavació, i que també, com veieu, és un peix que no està especialment ben considerat. Caldria subratllar la presència de bacallà, que no apareix en aquest llistat, ja que és un peix importat i que arriba sec, especialment en els estrats d'anivellament de sorra, que, com deien al començament, ens informaríem de les activitats realitzades a la platja. En aquest cas, la importància del bacallà, en aquest cas la importació del bacallà i l'arribada de sardina, que també es troba molt en aquests estrats d'anivellament. Per contra, en els nivells de circulació, aquests nivells trepitjats pels pescadors, els fons de les barraques, etc., el que predominen són els peixos de palangre o nansa, com les morenes, el congre, el gall, el rap, etc. El tercer àmbit és el de les arts de pesca. Com en altres llocs, els pescadors de Barcelona també es varen oposar a la utilització del nou art que arribava del sud de França, el sardinal, que degut a la seva major rendibilitat acaparava tot el peix. Així, el 1602, la confraria té prou força per obtenir la prohibició de la pesca amb sardinal des de la Torre del Llobregat fins a la Torre de Montgat. I aquest no és un cas aïllat, ja que també es prohibeix el 1607 a Tarragona i en 1626 estava prohibit com a mínim a Cotlliure. Aquest primer èxit dels pescadors barcelonins es torçarà en el cas de la segona innovació tècnica, el gànguil, que a finals del segle derivarà en el bou, que no deixa de ser un gànguil però en parella. Es tracta del primer art d'arrossegament que encara aconseguirà més captures que el sardinal i que de bon començament serà posat en qüestió. a Barcelona no el trobem fins al 1658, en relació a un recurs a la seva prohibició. I a partir d'aquesta data, encara que amb limitacions legals, sembla que es va assentant la seva presència a Barcelona. I el tercer i darrer àmbit, com s'ha vist abans, les raons per enderrocar les barraques són força generalistes i repetitives, en gran de servei de Déu, pecats, mercaderies amagades, etc. També destaca la vaguetat de les expressions comparades amb les que tracten les barraques del vi, per exemple, que també fan fraus. I en aquest cas s'expliquen molt bé quin tipus de frau fan. Un cas interessant d'aquestes barraques del vi o d'aquests vinaters és un del 1629, que en la nit del 10 d'abril uns fills de perdició, els hi diuen així, pujaren barrils de vi per lo portal de Sant Sever, situat al capdamunt de la Rambla, utilitzant una grua i una corriola. És a dir, això sí que és un frau d'una certa entitat, o sigui, hi ha maquinària, no es tracta de passar una bala de seda, sinó directament posar-te a saltar amb una grua la muralla i entrar a barrils de vi. La motivació, doncs, més que d'un ordre moral, que potser també, sembla portar darrere l'interès fiscal del Consell i fonamentalment dels arrendadors dels drets, en concret aquest dret del peix. De fet, el mateix Consell de Cent acaba admetent, no sense reticències, que les barraques són fonamentals pel treball dels pescadors. Aquestes reticències a les que em refereixo arriben al paroxisme en algunes ocasions, com el 1616, que arriben a fer una lectura molt estricta i interessada de les normatives. Per exemple, aduint en contra de la construcció de noves barraques privilegis de Jaume I i de Pere III, és a dir, privilegis medievals, i en concret privilegis sobre la drassana vella, que no existia des de fa 200 anys, i les muralles medievals, que després de la muralla moderna no tenien gaire funció a la part de mar, i de fet per fer la pescateria també es mengen un tros de muralla de mar, medieval sense cap problema. No? Bé, si bé es documenten arqueològicament, sí que es pot documentar arqueològicament el contraband, en concret el contraband de draps, com en el cas del lloc, aquest és del tot puntual. Només dues boies, que són aquests elements que veieu aquí sota, localitzats en el terra de dues barraques. I aquí insisteixo que estan en el terra, no estan en un nivell d'anivellament, allò que parlaven que són terres que poden venir de qualsevol lloc, sinó que són elements que han caigut a dintre de la barraca. Aquestes boies eren el segell de garantia que es posava a les teles, és a dir, que segurament darrere d'aquesta boia també va entrar alguna bala de tela, almenys un parell de vegades. No? Però és fonamentalment la venda il·lícita de peix fora de la peixateria, especialment en les barraques i barques, però també en les cases particulars, i el frau que suposa als arrendadors del dret del peix, el que provoca la ira de l'autoritat. De fet, l'activitat ordenancista del municipi durant el període estudiat domina la qüestió d'assegurar la recaptació per sobre d'altres aspectes, com per exemple garantir l'abastiment, que de fet aquest abastiment ja quedaria assegurat encara que sigui mitjançant aquestes vendes il·legals. Bé, davant de tota aquesta situació, els pescadors articulen quatre tipus de respostes diferents, no? Almenys com a grup, i que fan incís en aquesta solidaritat de grup que deia que és un factor de cohesió. El primer d'ells és el desplaçament del producte, que a diferència d'altres sectors productius, els pescadors tenen una clara facilitat per moure les seves captures, via marítima, evidentment, a diferents mercats, i que també pot ser utilitzat com una mesura de pressió, és a dir, si tu em vols cobrar molt, doncs jo no et portaré el peix a Barcelona. De fet, ja des de l'edat mitjana es legisla per obligar a tots els pescadors de Barcelona a portar com a mínim la meitat del peix capturat a la ciutat per vendre'l. També els restava el recurs a que traginers i revenedors compressin el seu peix, segurament a un preu més alt que l'estipulat per portar-ho a altres indrets propers. I de fet, així, en part, les ordinacions que hi ha en contra de vendre el peix per sobre del peu que s'ha pactat segurament responen a aquesta qüestió. La pressió fiscal i la limitació de preus eren els dos factors principals que duran els pescadors barcelonins a desenvolupar formes de venda alternatives, ja sigui a les barraques, com ho demostra l'elevadíssim nombre de monedes trobades, més de 500, o fins i tot dintre de la peixateria, amagant el peix a les faldes, com repeteixen les ordinacions, i que de pas deixa clar quines eren les principals encarregades de la venda. Els exemples d'enfrontament més directe es produeixen davant de situacions que els pescadors i pescateres troben clarament injustes. Són això que hem posat a valutar, injuriar, moure bregues. De fet, són freqüents les normatives per dissuadir d'aquest comportament. Per exemple, les injúries de fet i de paraula que s'infligeixen als recaptadors del dret del peix, que no eren precisament gaire estimats pels pescadors, les bregues que especialment les dones provoquen amb els pescadors forasters, que poca broma amb això perquè motiven que aquests, els pescadors forasters, triguin 11 anys en vendre el peix amb certa normalitat dintre de Barcelona, perquè abans sempre li havien de donar el peix a vendre a aquestes pescateres de Barcelona o pagar una part. I també els tumults o avalots que apareixen citats en ocasió del canvi aquest de sistema de venda que esmentàvem abans entre el 53 i el 54. A més, s'haurien d'afegir els casos, potser més del caràcter propi d'alguns d'aquests pescadors i pescateres, en què aquestes paraules villanes van dirigides a qualsevol home o fembra, o fins i tot les paraules vituperioses dirigides contra els mateixos prohoms de la confraria. Per últim, el que hem anomenat acció directa, com a mínim en una ocasió durant aquest període els pescadors barcelonins recorreran a l'acció directa per defensar els seus interessos. I en aquest cas, relacionat a com hem vist els interessos, els intents de prohibir la pesca amb gànguil que no varen acabar reixint. I el 1680, per tal de pressionar per la seva prohibició, els pescadors de Barcelona calaren foc a dos gànguils ancorats al port. No serà més l'únic cas, donat que tres anys més tard es cremaren tres gànguils més a Tarragona, un d'ells, per cert, del famós cònsul d'Holanda, Joan Quies, que podeu anar a veure la casa al Born. Per concloure aquest apartat, pensem que no s'ha de reduir la resistència dels pescadors a les normatives municipals a un propòsit d'enganyar o maximitzar els beneficis a qualsevol preu. Una interpretació, al nostre parer, més justa seria veure en aquests enfrontaments en diversos camps com la voluntat de plantejar lògiques i funcionaments econòmics alternatius, conceptualitzats de manera més o menys programàtica o conscient per aquests pescadors. Aquestes lògiques, no registrades en els documents de manera expressa, es poden entreveure en l'actuació dels pescadors quan es plantegen a si mateixos una organització visible, per exemple, a partir de l'element aglutinador que representa la confraria, però també a nivell espacial en la disposició i forma igualitària de les barraques que hem vist. També en el control sobre l'espai de la platja, controlant qui té barraca i qui no té barraca, o el manteniment de serveis que beneficien a tot el grup, com és el cas de l'empenyador, que és l'encarregat de la varada de les embarcacions i que paguen entre tots, o les multes que s'autoimposen per pescar en dies de festa i que ajuden a finançar la confraria, o també la solidaritat davant els pescadors captius per pirates o enemics. Ja per finalitzar, caldria fer un curt balanç de la situació dels pescadors al final del període considerat. A partir de la confrontació de diferents dades històriques, aquestes arqueològiques i documentals, durant el període que hem estudiat, finals del segle XVI i mitjans del XVII, podem dibuixar una línia evolutiva de part del sector pesquer de la ciutat, en concret el més tradicional o, si es vol, el més medieval, en clara tensió amb el poder modern. La suma d'un seguit de canvis tecnològics, el sardinal primer i sobretot el gànguil i el bou després, l'aparició de nous agents, aquests empresaris inversors o empresaris pescadors, a més de la pèrdua del monopoli sobre el peix fresc o la pèrdua del control de la peixateria i un consegüent empobriment i proletarització dels agents tradicionals, ens permeten enllaçar amb la realitat de finals del segle XVII i inicis del XVIII, descrita per Albert García Espuche, on trobem, en aquest espai de les barraques, un espai força desestructurat, amb un total de 110 barraques ocupades per pescadors, en quasi la meitat del nombre, però que també hi ha altres oficis com barbers, boters, fusters, taverners, tavernes o directament gent sense cap tipus d'ofici. És a dir, tot el període es pot inscriure dins d'un procés no lineal amb petites victòries de progressiu desgast de la capacitat ordinadora de la confraria de pescadors davant dels nous interessos entre moltes cometes, protocapitalistes. Espero al final que aquesta xerrada serveixi per a que quan es passegi per al Pla de Palau i per la Barceloneta ens recordem, entre d'altres coses, d'aquests homes i dones dedicats a la pesca. Moltes gràcies.
Com sempre, són vostès els qui poden fer les preguntes que creguin convenients. Aquí n'hi ha una.
Bé, bona nit. A mi se m'ha ocultat una pregunta davant de totes aquestes construccions i és que primerament eren verdaderament febles en la platja. Quina protecció tenien davant d'un temporal de llevant?
Cap. Cap.
Sí, quan venia la llevantada a tornar a fer la casa.
Si no aguantaven, sí. Sí que hem trobat moltes que sí que tenen reparacions, sobretot es veuen els forats de pal, que sembla que estan reforçant una paret, reforçant el sostre o coses així, però en principi no tenen cap tipus de protecció davant dels temporals. Més que la de trobar-se situats a una distància lògica perquè no els hi arribi l'aigua, com a mínim.
Hi ha una altra pregunta. No, aquí davant.
Bona tarda. Vull agrair la teva aportació a la història dels pescadors. Impecable, m'ha agradat molt. El pare Jaime Villanueva, a la seva, al seu viatge literari per les iglesias d'Espanya, parla d'un delme que cobrava el capítol de la Catedral de Barcelona, sobretot el peix capturat des d'Arenys de Mar, si no recordo malament, fins a Tarragona. Clar, ell parla, és un viatge literari, no deixa constància documental. No sé si tu tens alguna constància d'aquest delme, perquè aquest delme tenia una gratificació per a la cofradia, perquè els seus els prohoms de la cofradia anaven un cop a l'any, no en recordo bé el dia, a dinar al capítol amb els canonges. Clar, això és un honor que cap cofradia tenia. No sé si tens alguna documentació.
Directament amb això no, però a quines cronologies es refereix?
Viatges del segle XVIII.
És del XVIII, ja.
Però parla de la història de la Catedral de Barcelona, del capítol, i és un... parla de tota...
Val, ho dic perquè ara no recordo la data exacta, per això deia a veure si feia referència a la seva realitat o a una anterior, que és que el delme del peix, els barcelonins estan essents, em sembla que des de finals del 14. Val? És a dir, que suposo, o almenys jo no he trobat cap referència, per exemple, en aquests pescadors, i en canvi sí que he trobat aquesta exempció del delme de peix, que en altres llocs no hi és i de fet provoca molts conflictes, a la zona de Roses i de Palamós, sobretot quan arriba el sardinal, tenen un gran problema perquè a veure qui paga i on paga el sardinal en llocs on no s'havia cobrat el delme, etc. Però que jo sàpiga, els pescadors de Barcelona estan exempts.
Darrere hi ha una altra pregunta.
Jo tinc tres preguntes.
Ui.
Ai, no, però són ràpides. La primera és un dubte, com et trobes les entre fase i fase, que eren anivellacions de terra portada o...?
En algunes ocasions sí, o sigui, n'hi ha, per exemple, entre la fase B i la C, les dues últimes, sí que n'hi ha una gran quantitat de sorra portada que totalment tanca una fase i sobre aquesta es construeixen les següents, però entre les dues més antigues, entre la C i la B, pràcticament es situen a sobre. No hi ha, veies que havies canviat de fase quan veies que el que estaves excavant ja no estava funcionant amb les barraques que tenies a sobre.
Segona pregunta.
Segona és una... Si tens alguna teoria per què aquestes barraques no es van esdevenir en infravivendes?
Jo crec que és pel control que exerceix i que mentre els hi dura el control que exerceix la confraria de pescadors. O sigui, jo crec que és en aquest procés de desgast quan aquestes barraques i la zona aquesta de platja acaben derivant en aquesta imatge que planteja el García Espuche, de que allò és poc, bueno, és una mena de Sodoma, no? O sigui, que n'hi ha de tot. I jo crec que és, de fet, per exemple, n'hi ha exemples de quan es reordenen les barraques, que els mateixos, la mateixa confraria de pescador alerta de dir i aquesta senyora d'aquí no li podeu donar barraques perquè no és confraresa. Val? I en tot moment, en contraposició amb la imatge que dona l'Albert García Espuche als darrers anys del 17, on n'hi ha de tot allà posat, en aquesta època realment tot és molt controlat, o sigui, és que quan parlen de barraques, és que són les barraques dels pescadors, la barraca del vi, la ferreria de la ciutat, les dues dels guardes del port, que a més són, depenen del rei, no depenen d'ells, amb la qual cosa no poden fer res amb els abusos que també es cometen allà, i crec que em deixo alguna més, però són coses molt, molt limitades, a la de la confraria dels barquers.
L'última pregunta, una cosa que s'ha apuntat, no sé si et referies només a la... Tu has dit que els pescadors eren consumidors d'aquestes importacions ceràmiques, llavors tu interpretes que són només els pescadors, o sigui, només perquè estan en una zona propera amb aquestes importacions i els és més fàcil d'aconseguir, o pel contrari, és una cosa molt estesa per tota la ciutat i a tots els nivells econòmics, és a dir, sempre s'havia apuntat que les importacions responien a un consum d'una classe, bueno, amb més poder adquisitiu, o tu apuntes que no, que podria ser més general?
Jo, al meu parer, i clar, ho baso tot en el tema dels pescadors, i s'hauria de comprovar més, però jo sospito que no són tant de luxe com es pretenia, i que realment són, o sigui, luxe és el metal, la ceràmica és el que tens quan no pots tenir el metal. I tenint en compte que són produccions que són quasi amb aspectes, quasi, per exemple en el cas de la Ligúria, quasi protoindustrials, allò és una mena d'IKEA que va fent, i que realment poden competir i tal i com passa, desbancar a les altres produccions més o menys fines que havia aquí, no? Com per exemple les valencianes, no? I realment es mengen tot el mercat. O sigui, jo crec que sí, que és algun més ampli, i que realment aquestes ceràmiques que s'havien dit de luxe són consumides pel comú, entre cometes, de la població.
Punt de vista interessant, això d'avaluar bé quan parlem de ceràmica de luxe, de què parlem. Hi havia una altra pregunta per allà darrere, em sembla.
Bona tarda, moltes gràcies per la xerrada, molt interessant. Només una pregunta, tu has parlat diverses vegades d'aquests nous actors protocapitalistes, o com puguis dir-li. M'agradaria si poguessis explicar una mica més quin tipus de relació hi ha amb la cofreria en aquesta època, i si articulen algun sistema, per exemple, la demolició de les barraques es pot interpretar com un sistema d'enfablir aquests lligams. Gràcies.
Bé, aquesta és la pregunta bona. Realment aquests empresaris pescadors, aquests pescadors empresaris, són difícils de localitzar, o millor dit, de veure com actuen. Jo de fet sí que tinc alguna família localitzada, els Perramon, que són una família de mariners que després acaben entrant al món de la pesca, i que per exemple a finals de segle encara es troben en aquestes barraques de l'Albert García Espuche, i de fet em sembla que tenen no sé si 6 o 7 barraques, cosa que estava prohibida per la confraria, i em sembla que un total de 3 llaguts i no sé si alguna barca més, és a dir, ja estan funcionant d'una altra manera, però no, jo almenys no he trobat, només per deducció, quina incidència tenen aquesta gent, que evidentment està a favor de que entri al Sardinal, de poder pescar amb gànguil, amb tot el que sigui, quin paper tenen, per exemple, en aquesta pressió contra els pescadors. La dono per intuïda, però el document o la manera de dir, mira, aquest cognom ens coincideix i aquest arrendador del peix és el que després trobem com a conseller, encara no l'he trobat. Però jo crec que la relació hi és, vaja, o sigui, vull dir que és d'una manera o d'una altra, jo crec que és més o menys evident.
Doncs si no hi ha més preguntes, amb aquesta última, que efectivament és molt important, d'aquest canvi tècnic que provoca un canvi en l'organització i que d'alguna forma fins i tot s'ha parlat d'aquestes famílies protocapitalistes enfront d'estructures més tradicionals, jo crec que cal animar aquí el Miquel a continuar els seus treballs. Crec que també cal agrair, doncs, i impulsar que, doncs, les persones que treballen en el sector de les excavacions, en aquest cas el Miquel treballa amb l'empresa Còdex, crec que cal agrair que l'empresa Còdex promocioni les persones que hi treballen. Jo animo d'altres empreses a fer-ho, jo sempre ho dic, però noi, no s'hi apunta gaire gent, i tant de bo puguem anar construint aquest pool de recerques a cavall de les fonts materials i les fonts escrites, doncs, per anar situant tots aquests canvis que són realment rellevants. Hem parlat de molt més avui que d'unes barraques. Es veu que això de les barraques és una paraula que recobreix històries molt diferents d'aquesta ciutat, i que d'alguna forma sembla una cosa molt efímera però que té arrels que venen de lluny i que doncs, també en aquest cas doncs, estan en tensió amb canvis importants. Moltes gràcies a tots i bona nit.